Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcasts.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis, aquesta setmana els amantents ho tenim tot, volem més. Agafant un dels títols de la mítica cançó de Joan Dausà, visitarem a l'actor Ivan Lavanda. Aquests dies el podem veure al Teatre Apolo amb Tutsi. Amb ell parlarem de diversitat en el món del teatre i en el món de la música i de moltíssimes coses més. També ens visita un nou talent LGTBIQ+, com són el realitzador Eric Marcet i l'agent d'igualtat, la Rocío López, que ens presenten el curt Transversal, on mostren totes les violències que patim les persones del col·lectiu LGTBIQ+, en el nostre dia a dia. És un curt que es podrà veure aquest dia 29 al Festival Barcelona Queer Film Festival al Cinema Maldà el dia 29. I tancarem el capítol d'aquesta setmana amb el cantant Joan Liaño, que ens presenta el seu nou EP, Femboy. Una conversa que ens servirà per fer un repàs de com es pot fer activisme a través de la música. Per escoltar aquesta entrega dels amantents, no cal que us planteu davant d'una web fent cua com si volguéssiu unes entrades però que és gràcies. L'únic que us demanem és que estigueu a punt perquè comencem.
Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica, doncs, això, Ja m'entens.
Ivan Lavanda és una de les cares més conegudes del panorama audiovisual i cultural català. L'hem pogut veure en musicals com La jaula de les loques o Cantando bajo la lluvia, o en espais com Polònia. Hem anat fins al Teatre Apolo, on actualment està protagonitzant Tutsi, i hem aprofitat per parlar de diversitat dins del món, de la cultura i de moltes coses més. Ens acompanyeu? Ivan Lavanda, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí estem. Què tal?
Ivan, hem començat amb Under Pressure de David Bowie. Per què l'has escollit?
Perquè és una cançó que m'acompanya. Porta molts anys acompanyant-me i l'escolto en tot moment. Sempre em salta a la llista, jo crec que perquè deu ser la més reproduïda, i em posa de molt bon humor.
Li preguntem a totes les persones que passen pel programa, amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu?
Amb el que tu vulguis, a mi m'és igual.
Ivan, hem vingut una estona abans, aquí al Teatre Apolo, que s'està representant Tutsi. Ara ja porteu un mes gairebé d'escaig de Tutsi. Com estàs vivint aquestes sessions de Tutsi?
Doncs la veritat és que m'ho estic passant teta. És una obra molt ben escrita, molt ben composada. La companyia és un 10, la majoria de la gent ja havíem coincidit prèviament. I en gent com amb la Diana Roig, el Ricky Mata o el José Luis Mosquera, per exemple, o la Bialia Guerra, jo crec que neix una cosa, es crea una cosa en escena que per molt que s'hagis amb altra gent jo crec que no passa, i és la química i és la complicitat. L'altre dia en parlàvem amb el Bernabé Rico, no?, amb el director, que realment la qualitat de les mirades que ens dirigim és, ja ho pots assajar amb una altra persona, jo què sé, mesos i mesos que potser no esdevindria, no? I és un regal, francament. És un regal treballar en una obra tan ben escrita i amb un personatge que és un bombo.
Tutsi és una obra que explica la història d'en Michael, que és un home que s'ha hagut de vestir de dona per trobar feina. Podríem dir també una mica que heu revisitat aquesta part més queer de Tutsi en aquest sentit o no?
Revisitat no, perquè ja estava escrit així des d'un bon començament i de fet la pel·lícula és així. I em fa molta gràcia perquè el Michael Dorsey, que és un actor heterosexual, que en el moment de quan comença la funció està desesperat perquè és un bon actor però és tan insuportable que ningú li dona feina, no té cap problema en vestir-se de dona per poder aconseguir-ho, no? I això diu moltes coses, però el que més m'agrada del personatge és que gràcies a que es vesteix de dona i comença a tenir èxit vestit de dona i assolint aquell paper i enganyant a tothom, comença a veure el món des d'una altra perspectiva. I aleshores és quan el personatge es comença a construir a ell mateix, i crec que és la part més interessant d'aquest personatge.
És una pel·lícula que es va estrenar el 1982... que explica també i que mostra també l'abús de poder en el sector teatral, la precarietat en el sector, i també una mica també la fragilitat també dels actors, també perquè veiem el Michael Dorsey també al principi com molt fràgil, en el sentit de que comença a dubtar també de la seva vàlua en aquest sentit. Del 1982 han passat 43 anys i la pel·lícula podria ser gairebé estrenada ahir mateix.
Totalment. És el que tenen les coses que estan ben escrites, jo crec, i amb ànima, no? Jo crec que Tutsi, la pel·lícula, si desprèn una cosa, és que t'arrenca un somriure en qualsevol moment, no? I això passa amb les coses que estan ben escrites i fetes amb amor. I jo crec que aquesta pel·lícula desprèn això, i amb el musical passa el mateix. És impossible no estar somrient tota l'estona. Desprèn quelcom, alguna cosa que és simpàtica, no? Que empatitza, que et fa passar-t'ho bé. No és només una molt bona història, sinó que està servida, crec que, d'una forma excepcional.
A mi m'agradaria tractar un dels temes que reflecteix a l'obra, i és el tema també de la precarietat, no? En aquest sentit, el 77% dels actors, segons un estudi de l'AISGE, la Fundació d'Artistes, Intèrprets, Entitats de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual, assegura que això, un 77% dels actors, no arriba als 12.000 euros anuals i que només el 23% dels actors supera els 1.000 euros bruts al mes i que un 52% s'ha de buscar un altre tipus de font d'ingressos.
Bueno, és una realitat i les dades ho constaten, no? Clar, és que què t'he de dir? És a dir, jo em considero francament un afortunat perquè no paro, no? Però òbviament crec que formo part d'un reducte molt, molt petit i tinc molts amics que estan treballant d'altres feines que voldrien ser actors i tal, no? I jo crec que això sobretot pot passar amb les feines, bueno, més difícils a nivell vocacional, no? Perquè imagino que les places són molt limitades, no? Si ho compares amb altres feines, no? Però és que és així.
Referint-nos al sector del col·lectiu LGTBI, el 13% de la població LGTBI viu en risc de pobresa. Si una de les coses que també se'ns ha titllat a les persones del col·lectiu és que som uns adinerats, que com que no tenim fills, ens sobren els diners a cabàs.
Buà, tio, o sigui, això... quina merda, no? O sigui, és que em fa riure. Bueno, aquests prejudicis, és que això, mira, això només demostra que hi ha tanta feina per fer encara, que sí, potser hem fet passos endavant i tal, però és que només el fet d'haver d'estar parlant d'això, ja em fa com una mena de vergonya aliena. Falta molt camí per recórrer, malauradament, però bueno, aquí estarem picant pedra.
Un dels temes que també tracta, el tema central, és això, un actor heterosexual que s'ha de vestir de dona per guanyar-se la vida. També està en el tema sobre la taula, el tema de l'usurpació de llocs de treball i tot plegat. És una pregunta que t'esperaves que sortís, no?, en aquest sentit. I dins del col·lectiu LGTBI també és veritat que, per exemple, és veritat que es parla molt de les persones trans i l'accés al dret laboral, però ara també s'està posant sobre la taula de dir: ei, un actor heterosexual ha de fer de gay? Què en penses de tot plegat, d'aquest tipus d'usurpació?
Doncs és delicat i hi ha una fina línia. I la fina línia, és a dir, entenc absolutament que s'ha de donar espai a les minories i s'han de respectar i se li han de concedir les oportunitats, no? Òbviament, però crec que també té a veure amb el talent. I aquí és on està una mica quin és el barem, no? Què ha de predominar? Òbviament s'ha de donar espai a tothom, no? Per assolir doncs una cosa, bueno, un paradigma més equilibrat, però jo entenc, per exemple, que un productor que vulgui posar diners digui: bueno, és que jo vull algú que ho faci bé, m'és igual que si és heterosexual, si és homosexual, si és trans, si és igual, no? I el que vull és que jo vull és que ho faci bé. I és un tema molt delicat, la veritat. No sé què dir-te.
Un altre dels temes que es posen sobre la taula, a l'inici de l'obra, veiem el Michael amb una fragilitat que comença a dubtar de la seva vàlua i de tot plegat. Si abans parlàvem del tòpic dels homosexuals o del col·lectiu LGTBI, que diuen que ens sobren els diners a cabassos, també s'ha de dir que si una de les coses que ens sobrecau el tema del col·lectiu és el tema de la fragilitat, com més vulnerables en el sentit de psicològicament també hem hagut de patir molt, tot l'assetjament escolar i tot plegat, cosa que també arrosseguem de per vida.
Sí, jo segurament puc empatitzar amb això perquè... No sé, perquè d'alguna forma en algun moment potser sí que m'he pogut sentir exclòs, tampoc no gaire, és a dir, hauria de recórrer a potser moments superpuntuals, no? Però sí, segurament amb el risc d'exclusió i amb aquesta cosa de que la gent t'aparti per ser com ets, no?
Ivan, un altre dels musicals que et varen poder veure i que també va triomfar i que vas fer també de protagonista juntament amb l'Àngel va ser La jaula de les loques. Com vas viure aquella experiència?
Uau, una meravella que m'encantaria repetir.
Hi hauria possibilitat de que tornés aquest musical? És un dels musicals que la gent també s'estima més.
Sí, home, va tenir un èxit, va ser arrollador, allò va ser brutal. Una experiència meravellosa, molt divertida, i jo crec que podries parlar amb qualsevol de les persones que en van formar part, que per nosaltres va ser un abans i un després, ja no només a nivell professional, sinó també a la vida. Allò ens va canviar i no sé si tornarà a la jaula o no, tant de bo torni i tant de bo em torni a trucar per tornar-hi a trobar-me.
Actualment tenim a la cartellera Un refugi al sol, a la sala Versus, tenim No es pot saber, a l'Eòlia, també tenim a la Nit dels mons, on hi ha una protagonista que fan Hamlet, que és una parella lèsbica, a la sala Flyhard també hi ha una obra de temàtica LGTBI. Creus que estem vivint un bon moment pel que fa a la diversitat sexoafectiva i de gènere en el món teatral i en el món de la cultura?
No sé si és un bon moment, però en qualsevol cas crec que és un dels millors moments que estem vivint dels últims anys. Hi ha quelcom que s'està consolidant segurament i que jo crec que va a més. Per tant, si més no, és un moment que comença a ser dolç. I com et deia abans, encara falta, no? Però crec que el camí que s'està agafant és bo.
Abans també, un altre dels tòpics que es deia era que la gent, el gran públic, no volia anar a veure obres de temàtica LGTBI, cosa que amb La jaula es va trencar, i cosa que també altres musicals que estan funcionant prou bé, també de tots aquests que t'he dit. Vull dir que és un mite que també es va derribant.
Sí, i al final jo crec que també té a veure amb explicar bones històries, no només amb la temàtica. Ara dius això, però jo francament no tinc constància que sigui així. És a dir, jo no, en cap moment he percebut un rebuig per veure històries que tinguin a veure amb el col·lectiu, no? Jo crec que al final, quan una història és bona, funciona, no passa sempre, especialment a Barcelona, que no se sap mai, però si la història és bona i a més parla de nosaltres, doncs millor.
Va venir al programa l'Eloi Gómez, que va ser un dels actors de Maricel i també a Golfos i tot plegat, i ell em deia que li van demanar a directors teatrals que amagués la ploma. No sé si t'ha passat mai en aquest sentit i si t'ha passat alguna vegada això, de que algú et digui, ostres, o has de cuidar més en aquest sentit.
La veritat és que no. Okay. Em sembla que en algun moment, ara, és a dir, no recordo qui, però en algun assaig d'alguna cosa sí que recordo, vigila com l'amanerament, no? I francament, o sigui, super a favor de l'Eloi, aquí m'estimo i admiro. I clar, jo, és a dir, per què? És a dir, per què no podem ser com som i fer un personatge? És a dir, que té de dolent, no?, que un personatge, no sé, sigui d'una manera o d'una altra. És a dir, evidentment venen marcats per l'escriptura i etcètera, etcètera, no? No sé de quin personatge es tractava, tampoc. És a dir, si has de fer de Hitler, depèn com, doncs segurament va a la contra, no? Però tractant-se de l'Eloi, que em sembla un intèrpret meravellós, jo m'atreviria a dir que el director estaria equivocat.
Ell fins i tot va dir que fins i tot volia potenciar la ploma amb els seus personatges, que si no requeria que el personatge fos d'una manera, això que deies, no?, que si fos un Hitler, que ell la potenciava, la ploma, que no la volia amagar.
Doncs em sembla perfecte. És a dir, visca la llibertat i visca la llibertat expressiva i que cadascú li vulgui donar a aquells personatges o a tot allò que faci la connotació que vulgui i la seva empremta. Endavant.
Una altra de les coses perquè moltíssima gent et va reconèixer va ser el fet de ser professor d'Operación Triunfo. Crec que els últims anys, respecte a la diversitat sexoafectiva de gènere, és un programa que ha ajudat moltíssim a reflectir una diversitat i sobretot amb la gent jove i amb el públic molt, molt adolescent.
Doncs la veritat és que sí, i de fet és, jo crec que és com una mica marca de la casa. Mira, recordo quan també vaig escriure i dirigir el concert que s'ha fet en aquell moment, a mi em va tocar l'hotel de la pandèmia, que vam prengar com, vamos, va ser una experiència, perquè al final l'edició va durar 6 mesos, si comptem tota la feina que vam fer des de casa. Però en el concert era molt important, sobretot, tractar aquest tema i deixar-ho ben patent, amb imatges a la pantalla, amb cairons, és a dir, és una constant amb la marca OT i està molt bé que sigui així.
Agafant el moment de la gent jove i del públic entre adolescent i la franja d'edat dels concursants d'OT, d'entre 18 i 20 anys, hi ha estudis que afirmen que el públic jove cada vegada va tirant més cap a la dreta i pensaments d'extrema dreta. Què en penses i si t'espanta també aquest tomb cap a la dreta que està tenint la societat i fins i tot el moviment polític?
Evidentment que m'espanta. Bueno, jo penso que la història, malauradament, és cíclica i ens estem acostant als anys 30 d'aquest segle. Tant de bo no es torni a repetir res del que vam viure el segle passat, no? Però jo crec que, mira, la desinformació, les fake news, el mal ús de les xarxes socials especialment, que jo tinc una opinió, i és que crec que no estem preparats per fer servir la tecnologia, no estem preparats per la tecnologia al nivell de consum d'avui dia. És a dir, tu vas a l'escola i a tu t'eduquen perquè no vagis pel carrer dient-li fill de puta a tothom, però a dia d'avui encara no t'eduquen per entendre que et pots fer un perfil fals a TikTok o a X o on sigui i per amagar-te darrere d'aquell nickname i començar a acusar la gent o a, no? O a dir-li fill de puta a tothom, per no dir coses pitjors. No estem preparats. Em sorprèn que no ens haguem matat els uns als altres encara, però poc ens falta i crec que hauríem de tenir els ulls ben oberts i aquest viratge a la dreta de la gent jove jo crec sobretot que es deu justament a això. Hi ha un discurs molt mal entès, molt mal après per part de la gent jove, però que m'abruma quan s'atreveixen a parlar sobre el franquisme com si ho haguessin viscut amb declaracions absolutament fora de context i mal apreses, no? Com la merda aquella, no? Com, es que con Franco se vivia mejor. I tu què cony saps? No? No sé, m'aterroritza, francament.
Moltíssima d'aquesta gent jove no sap el que passava a la comissaria de Via Laietana, no sap tot el que la història LGTBI d'aquesta ciutat i d'aquest país i de tot el que patien, no? Per cert, una història LGTBI que, malauradament, molts dels activistes i molta gent de la que va obrir camí van marxant i és una història que es va perdent, també. No creus que és una ciutat que cuida molt poc aquesta història LGTBI que tenim i que és molt potent?
Refereixes a Barcelona?
Sí.
Jo crec que hi ha llocs i col·lectius que hi treballen força per preservar això, no? Però sí que és veritat que sempre hi ha una sensació de lluita constant. No hauria de ser una lluita. Segurament hauríem de tenir més suport i s'hauria de, no sé com dir-ho, normalitzar, no?, d'alguna forma, a nivell institucional, etcètera, etcètera. I respecte a això que parlàvem dels joves, sí que és veritat, per exemple, mira, sense anar més lluny, tinc moltes ganes de veure La bola negra, que és la pel·lícula que estan preparant els Javis, sobre García Lorca, per veure quin és l'enfoc i quin... Perquè, clar, els Javis arrosseguen molta gent jove, no? I crec que gràcies a aquestes coses, a aquestes petites píndoles, són, bueno, són uns punts de llum respecte a tot això que parlàvem abans.
Ara que parlaves de cultura LGTBI, com La bola negra, però un actor com Ivan Lavanda, què mira de temàtica LGTBI? Què podries recomanar en aquest sentit? O què tens a la teva playlist de música, de sèries, de pel·lis?
Ostres, doncs la veritat és que no és que hi ha molta diversitat. No sé, em ve al cap Ben Whishaw, que és un actor que doblo bastant i que acostuma a fer moltes pel·lícules LGTBI. Mira, em ve al cap una que vaig doblar on sortia ell i que em va agradar molt, de la qual ara no recordo el títol, però que era molt xula. Ja, quan recordi el títol ja t'envio un WhatsApp.
Ivan, un altre dels èxits que ha sigut aquest any i on t'hem pogut escoltar i ballar molt aquest estiu ha sigut amb el grup Svetlana. Com ho vas viure?
Doncs molt divertit. Mira, amb el rock, que ja havíem, era el meu fill a la Jaula de les Loques, de cop i volta amb la Júlia van formar Svetlana i des del primer moment em va dir el rock: Ivan, hem de fer una cançó, hem de fer alguna cosa, i vam composar Esclaves de l'Algoritme. I ha estat una risa. Jo és que, clar, m'ho passo teta amb ells i les actuacions que hem fet, i tant de bo en sortim més. I no sé, potser està mal dir-ho, però jo crec que és un temazo.
Totalment, totalment. I va sonar moltíssim a les discoteques, cosa que també és bastant excepcional, tot i que en el circuit català estan triomfant molt grups com Svetlana, Fades, Oineta i tot plecat. Un ressorgiment, això, també de la música i de la música queer en català, cosa que també fins no fa pas massa els cantants i tot plegat se'ls deia: no ho diguis perquè et pot restar fans i ofertes laborals.
Absolutament, i jo crec que la música catalana en aquest sentit sí que noto com que està fent passos, és a dir, estan sorgint gent, talent, grups, potser molt petits però que a poc es van fent com més grans, no? que connecten amb tot això i que tenen aquesta cosa com outsider una mica, no? Però que fan bandera i que de cop i volta comencen a tenir molts oients, i això m'encanta, no? Perquè, sobretot perquè part de la seva essència és aquesta reivindicació, no? I quan contra més gent arribi, doncs millor. I respecte al que deies, no? M'agradaria saber el punt de vista de les discogràfiques avui dia, no? Això passa amb grups com Svetlana o el que dèiem, no? Grups en llengua catalana que estan començant a sorgir, però amb cantants consolidats, no? És a dir, això, aquest fenomen no el veiem, és molt recent, però fins fa no fa gaire fins i tot feien que se n'amaguessin. I crec que, no sé, ha canviat molt això.
Parlem sempre de referents, i referents LGTBI. Una de les persones que també pot ser i servir com un referent ets tu, Ivan, també en aquest sentit. Molta gent haurà vingut a veure La Jaula i haurà vist els teus espectacles, haurà vist també les teves classes d'interpretació i com eres visible en aquest sentit.
Sí, però és que ho visc amb tanta naturalitat, no sé, sempre mai... Crec que mai me n'he amagat de res, ni ningú m'ho ha demanat, eh? I sóc com sóc, i penso el que penso, i no sé, tal com raja. És que jo crec que al final una mica la gràcia i el sentit que per mi dona sentit a tot allò que faig és que neix des d'un lloc autèntic i genuí, i punt. Ja està. Ja hem viscut prou temps amb cuirasses i amb merdes i tal, i no sé, no val la pena, la vida és molt curta.
Ivan, ara estàs fent Tutsi, no sé on et podrem veure properament en aquest sentit, a part de Tutsi, quins futurs projectes?
Doncs mira, de moment Tutsi, com bé dius, continuo amb el Polònia, estic rodant una sèrie per Netflix també, de la qual encara no em puc dir el nom, no d'allò, i hi ha un projecte amb el Pablo Wessling, que tenim en comú, que hem escrit i que vull dirigir, i sembla que comença a veure la llum, que és el musical de Camela, i que espero que ben aviat us puguem donar bones notícies.
Un musical de Camela, que ens pots avançar en aquest sentit? Com és que us heu decidit això, fer un musical?
Home, és que no entenc com ningú encara no ha fet un musical amb les cançons de Camela. No, portem darrere d'això anys. Hi ha un guió, ells ja l'han llegit, estan encantats de la vida i superint amb el projecte, i ara el que estem fent és intentant trobar l'encaix.
Ivan, abans d'acabar la conversa, m'agradaria una altra de les coses que crec que és interessant poder-ho reflectir en aquest sentit, és, de fet, abans parlàvem de que hi havia molta cultura teatral LGTBI en aquest moment, però no sé si creus que encara és no tenim una sèrie LGTBI a TV3 en aquest sentit. Sí que cada vegada més a les sèries de sobretaula hi ha més personatges, més trames i tot plegat. Però encara costa també que, per exemple, jo que sé, citaves els Javis i una sèrie com Marie Liendres va veure en un canal, en una plataforma de pagament, o Drag Race, però, ostres, també costa moltíssim, tot i que tenim petits oasis com, jo que sé, Tocar més suena o coses així, que són també la diversitat si... Sí, pot veure més, però...
Sí, i programes com el teu. És a dir, no, sí, a vegades, mira, amb això em molesta una mica, perquè no, moltes vegades sembla que no es faci de forma genuïna. No sé si hi ha una voluntat clara respecte a això, perquè a vegades veus sèries i tens la sensació de quota, no? Ah, mira, el gay, no? O el no sé què, o tal... quan segurament el 90% o el 95% dels personatges són heterosexuals, no? I això és... Dius, hòstia, encara estem així una mica, no? I tens tota la raó, segurament, no, ho desconec, potser n'hi ha alguna o no, però ara no em ve el cap de sèrie aquí, autòctona, en català, que s'hagi fet o s'estigui fent respecte a això. No sé, potser hi hauríem de posar una mica més de voluntat, també.
Ivan, acabem amb una cançó. Amb quina cançó vols que decidim acabar aquesta conversa?
Doncs mira, hi ha una cançó que també m'acompanya moltíssim, que es diu Afterlife, del grup Arcade Fire.
Per què? Per què l'has decidit, aquesta cançó?
Perquè em porta molt bons records, i tot i que Arcade Fire crec que és un grup que ha perdut moltíssim en els darrers anys, crec que va tenir un moment esplendorós on fins i tot se'l va considerar la millor banda del món, i el 2018, si no em falla la memòria, va treure un disc que es deia Reflector, o el 2015, perdó, que em sembla un discasso, i aquest és un dels temes d'aquell disc.
La banda, moltíssimes gràcies per convidar-nos avui a Tutsi, que vagi molt bé no només la jornada d'avui, sinó tota l'estada de Tutsi. Fins quan hi sereu?
Doncs ara mateix les entrades estan obertes fins al desembre, però aviam si tenim sort, la gent ve al teatre i això fa que puguem obrir la venda algunes setmanes més.
Ivan, la banda, que vagi tot molt bé i ens veiem en futurs projectes.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica, doncs, això, Ja m'entens.
Me iré en un par de días.
¿Y luego? ¿Dónde irás? Arturo, ¿dónde?
Esteban tenía unos primos. Cuando lo enterramos me dijeron que si alguna vez necesitaba algo...
Pero alguien tendrá que decirle la verdad a la niña. No te fuiste sin más.
Madre del amor hermoso. Qué poquita vergüenza.
¿Qué hacías en el baño de tíos?
No vuelvas más por aquí. No quiero tener nada que ver con moros maleantes como tú. Si no, te reportaré.
No us faig un spoiler si us dic que el curt transversal comença explicant que la transversalitat LGTBIQ i més consisteix en reconèixer i abordar la multiplicitat d'opressions que afecten a diferents col·lectius sense prioritzar entre grups, perquè no podem aconseguir una igualtat efectiva sense incloure totes les lluites. Però és que, a més, és un curt molt xulo que durant 30 minuts et va explicant totes les situacions LGTBI-fòbiques que hem de passar totes les persones del col·lectiu LGTBIQ i més. Per parlar-nos d'aquest treball, contem amb el realitzador Eric Marcet. Hola, Eric, què tal?
Hola,
com estàs?
Hola, David, molt bé.
Enhorabona.
Merci.
I l'enhorabona és compartida perquè has vingut acompanyat de la Rocío López. Hola, Rocío.
Hola.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
La Rocío és la coordinadora d'igualtat del CURT.
Sí.
I amb totes les persones que passen pel Ja m'entens, sempre els demanem amb quin pronom voleu que ens dirigim a vosaltres. Rocío.
Ella.
Ell. Perfecte, així ho farem i així ho respectarem. Tots dos sou molt joves i ens agradaria, primer, quants anys teniu, si es pot saber?
Jo, jove, ja... Bueno, 26.
Molt jove. Mare de Déu, mare de Déu. Jo tinc 24, ja no, ja. Encara més jove.
Bueno, sí. Relativament molt joves,
sí,
encara.
Molt joves.
I ho dic perquè, clar, sou d'una generació en la qual representa que tot és molt obert i tot és com
sí.
molt... però la LGTB-fòbia també es palpenen la generació dels 20, 18, 20, 24. Feu una cara com dient i tant,
i cada cop més.
Efectivament, és el que anem a comentar.
Que és una cosa com que semblava que estava solucionada i que havíem guanyat molts drets i molt, com que estava, jo què sé, una mica per mà, i cada vegada ho veiem més cru.
Sí, crec. Sí, sí.
Ara en parlarem perquè hem començat a obrir els melons, però sense obrir la fruiteria. Sí. Per tant, comencem a explicar això, que hem dit que Transversal és un curt d'uns 30 minuts, que he començat a comptar-los, crec que són 12 situacions... o 12 casos, sí, en els que això t'expliquen tot tipus de situacions LGTB-fòbiques que hem de passar les persones del col·lectiu LGTBI. Uh-huh. Com va sorgir la idea de fer aquest curt?
Bueno, doncs neix d'una intenció que teníem de, més enllà de fer un curt, de fer una espècie d'espot reivindicatiu, com una campanya per la igualtat de cara a l'orgull del 2023. Uh-huh. I, bueno, la idea va anar creixent i, bueno, com tinc aspiracions cinematogràfiques, m'agradaria molt, doncs, això, doncs, el que em dedico, no?, dirigir i escriure cinema i sèries, doncs va agafar forma una mica cinematogràfica, sense perdre l'essència d'això, de missatge i de... que té, bueno, això. Uh-huh. I vaig reunir amics, els que estimo molt, i amigues, i bueno, va anar creixent i creixent, i al final va acabar sent un curt amb molta ficció, però que no deixa de ser un statement més que cinema.
Un statement?
Sí. A veure. Statement és això, un missatge, és una... O sigui, és una manera de a través de la ficció, però sense haver de ser com una història o un curt pròpiament cinematogràfic, a explicar un missatge, deixar una declaració d'intencions clara.
I la Rocío, també la vas ajuntar, la vas apuntar al vostre projecte. Quines tasques fa una coordinadora d'igualtat?
Doncs a mi em va presentar el projecte, jo estava encara cursant la carrera de gènere, i em va semblar super xula la idea, em va atraure moltíssim, i bàsicament jo vaig donar un punt de vista més teòric amb sociòlegs i antropòlegs que expliquen certes lluites i demés, i bueno, vaig ajudar el que és la correcció de guió, que tot estigués correcte lingüísticament, el tractament de la idea en si, que fos transversal i tot.
I em deixes preguntar una mica més. Clar, això també és interessant, veure ell o la persona encarregada de fer el guió pot fer un guió i tu dius, ostres, això s'ha de canviar, això s'ha de fer d'una altra manera.
Sí.
Què és el que li vas corregir en aquest sentit i que podem millorar tots plegats?
No, en si va ser... és que estava tot bastant correcte perquè doncs, formem part del col·lectiu i som conscients de totes les lluites i de tot. És que era correcció lingüística de pronoms neutres o... Bueno, també vaig aportar una de les idees dels personatges, que és la desregularització del camp, i així.
Ja hem dit que aquest curt apareixen com uns 12 casos de LGTB-fòbia. No sé si els coneixeu de prop, si en són inventats o del diari.
Veuen una mica de tot, de coses que hem pogut viure maquillades perquè no siguin tampoc una exposició de coses que hem viscut, però sí que la majoria són coses que hem sentit, que ens han explicat, que hem viscut, i després hi ha molta ficció, però que, bueno, que lamentablement no és gens ficció.
Lamentablement podria ser realitat, com per exemple alguns dels casos que també apareixen a Transversal.
Pero... Lo siento. Soy lesbiana.
Ana, mírate. Buscamos una bollera. Y tú no lo eres. Pasamos a la siguiente.
Sí. Cansada. No, pero... Tú eres un tío. Por ser gay no tienes que hablar y así todo el rato, ¿sabes?
Tío, la tontería está del bollerío.
La verdad es que sigo siendo bisexual.
Diversos casos que han aparegut en aquest tall de veu. Un d'ells, una actriu que, sí, en el curt, una actriu que es presenta a un càsting i la rebutgen perquè no és massa lesbiana.
Sí.
Aquelles etiquetes de que encara ara les lesbianes han de tenir uns prototips i els homosexuals n'hem de tenir uns altres, sí, i les persones trans uns altres.
Sí, sí,
aquestes etiquetes.
Bueno, és que el punt estava en que hi ha també una violència estètica molt forta sobre el col·lectiu, com que estem encasillats amb certes normes que ens han imposat des de fora i que al final acabem reproduint d'alguna manera, no? I també volíem, doncs, intentar reflexar com una actriu normativa també pot patir violència estètica, que sembla que només certs col·lectius o aparença física poden ser agredits d'aquesta manera, però una actriu normativa amb un cos normatiu i una aparença entre moltes cometes poc lèsbica, doncs pot perdre un paper perquè dius que tu no eres boiera.
I abans ho comentava el tema de l'edat, també hem començat a parlar del tema de la gent jove. També hi ha una situació d'un grup de gent jove que va a un local i hi ha un drac o un transformista que fa un espectacle i li comencen a insultar. Clar, sobta molt això de dir, ostres, gent jove i que continua tenint comportaments reaccionaris com si estiguéssim 30 anys enrere.
Sí, sí, de fet, aquesta situació, en el moment en què va ser escrita i realitzada, nosaltres la veiem més de ficció que avui dia.
Sí.
Doncs, mira, malauradament continua això passant. I hi ha una altra de les situacions que també se'ns ven de dir, ostres, la gent jove ara tots són pansexuals i tothom és respectuós amb el col·lectiu, però veiem una situació d'una persona no binària i com no és acceptada per una altra persona jove.
Sí. Bueno, és que al final hi ha vegades que, és que no és tant que no t'accepti, perquè aquesta noia, no la vaig escriure des del punt de vista, no crec que sigui una persona homòfoba ni que no respecti a les persones no binàries, sinó que simplement es mofa, que evidentment això és una falta de respecte, no, però que no és una cosa que li vingui a dintre a dir, que ella segurament et diria no, jo no tinc ningun problema, segur. Llavors, no és tant com una cosa de no acceptació, sinó de que està tot tractat des d'una burla o des de la potestat de poder parlar de la teva identitat des d'una superioritat, i jo puc dir-te la meva opinió de no hace falta hablar así todo el rato. És com, però i això sí que és una vivència molt, molt més personal i molt més, bueno, que aquesta és molt poc fictícia, per dir-ho d'alguna manera.
N'heu rebutjat de casos de dir, ostres, perquè són 30 minuts i no hi han capigut tots. N'heu descartat de casos de temàtica LGTB?
Sí.
I que puguin aparèixer en una propera història?
Bueno, de fet, hi ha una... O sigui, sí, però més que un cas de LGTB, que això segur que la Rocío us explicarà molt millor, però en un principi el personatge més protagònic, tot i que és una cosa coral, el personatge més protagònic l'havíem escrit pensant que fos amb cadira de rodes, perquè hi ha com tota una cosa com de, que a nivell de mobilitat i a nivell d'aquest tipus de dissidència no està gens tractada a la ficció, però no vam trobar ningú amb aquestes característiques que anés amb cadira de rodes a la vida real i vam haver-ho de treure.
Deixa'm explicar una cosa, que és que clar, aquí apareixen com uns 12 o 13 casos, apareixen des de persones migrades, persones d'ètnia gitana, apareixen casos de persones trans que estan protagonitzats per persones trans en aquest sentit?
Sí, sí, sí. Vam ser, bueno, vaig ser i el director també, vam ser molt passats amb que el càsting fos el més proper a la realitat, o sigui, que poguessin encarnar les històries de la manera més propera possible.
I una altra de les coses impactants, i no fa pas massa el programa en van parlar, la docent Cati Pallàs ens explicava que hi han protocols per infàncies trans, però no són suficients, i això també ho reflectiu també a la pel·lícula. Ai, el curt.
Sí. De fet, aquesta està rodada des de... utilitzant codis cinematogràfics de terror, com d'utilitzar el fora de camp, de seguir les persones de prop i veure com la mà com s'apropa, perquè realment em sembla de les seqüències més terrorífiques, a part d'una que passa en un cotxe, que és, bueno, a mi se'm fa molt complicada de veure inclús ara, però aquesta per mi era terrorífica, perquè és aquesta violència tan... a una persona absolutament... bueno, a part de molt jove, que passa un entorn de vulnerabilitat absoluta i per gent igual a tu de classe i acabes sent tu la persona jutjada per la figura d'autoritat.
Que hem començat a parlar del curt de Castillo Transversal, però no hem dit que aquest dissabte al Cinema Maldà, dins del festival Barcelona Queer Film Festival, es podrà veure Transversal el dissabte 29 a les 6 de la tarda de la primera jornada de curs en aquest festival Queer Film Festival. Per tant, si no sabeu de què estem parlant, acosteu-vos al Cinema Maldà, perquè crec que pot ser una oportunitat per veure un curt que de debò que està francament molt bé.
Merci.
I també quan remarco això de que sou gent molt jove, també vol dir que no teniu una gran empresa, unes grans productores.
No, ni ajuts ni... també per una mica del tot el tema de que va ser tot com corrents, perquè volíem arribar a l'orgull d'aquell any, que fixa't tu, doncs, com és la vida, que al final no vam arribar aquest ni el següent, i arribem ara, però per anar corrent no vam poder demanar ajuts. Bueno, la productora estava creada per amigues nostres, d'així una cosa molt petita, Bueno, no, cap ajut ni bueno, jo diria que és un clar exemple també de com la força col·lectiva que parlem dintre el curt també és efectiva fora, perquè
totalment.
Sense l'ajuda de tanta gent, que al final va ser un equip bastant gran i sense cap mena de recurs.
Sí, sí, o sigui, va ser tot gràcies al finançament del Verkami, dels mecenes, i l'equip tècnic i actors i tot, pues, bueno, perquè creien en el projecte.
De fet, aquest curt es va gravar el 2023, sí. I malauradament aquest 2025, segons l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, aquest any portem registrades unes 125 agressions per LGTBI-fòbia, sí, a Catalunya. Sí. Per tant, més que necessari un curt com el vostre.
Merci. Sí, és que això ho veiem per l'anar al tren, mentre veníem, que dèiem, ostres, que realment quan ho vam escriure, bueno, mentre tota la producció, no?, i parlàvem molt de que, bueno, això és necessari ara, igual d'aquí uns anys una mica més, però és com, és el moment de fer-ho. I mentre passaven els anys i la pospo i veiem que igual això no s'estrenaria mai, veiem com que igual ja no era tan necessari. I dius, bueno, tampoc es perd res al món perquè estem cada cop millor. Mm-hmm. I clar, des del 2022 que vam tenir la idea, fins ara el 25, doncs sembla, sí, que torna a ser...
Sí, sí, en cosa d'un any, doncs, sí, més necessari encara que el 2022.
I moltes, el que ha dit abans la Rocío, que moltes històries que havíem posat dintre des d'un punt com més fictici, ara són les que més ponts fan, perquè són...
O que ens semblaven més llunyanes, no fictici, sí, però, sí, però que eren...
És un cas concret, tal, ara sembla que sigui el dia a dia.
Què diríeu que heu après fent transversal?
Uf,
Rocío, va, que t'he vist amb una cara com dient, que va, que me la sé.
No, gas. Ostres, posar en pràctica tot el que jo sabia de teoria de la carrera en si, de poder tractar d'una forma tan propera amb la comunitat LGBT i amb tot el tipus de violències que s'expressen al curt, va obrir molt els ulls, per dir d'alguna forma. Canviar la forma de pensar, inclús.
Per mi ha sigut un màster. O sigui, realment, sí, perquè vaig acabar d'estudiar realització de cinema i audiovisuals, i el següent any em vaig dedicar a compaginar la meva feina al bar amb això. Uh-huh. I aquí, crec, bueno, és on més he après a fer cinema, tot i que no començava amb l'aspiració cinematogràfica de la que parlàvem, sí que ha enriquit i ha fet una base molt sòlida perquè jo ara pugui encarar molts altres projectes.
I ara en què esteu treballant?
En què no? Bueno, no sé si vols dir tu.
No, jo, bueno, feines vàries, diverses, i ara estic fent un màster de formació i prevenció de riscos de violència de gènere.
Ah, doncs mira, serà interessant, sí, tornar-te a convidar per parlar-ne.
Jo ara mateix estic, bueno, gràcies al Serializados Fest, el festival de sèries d'aquí de Barcelona, sí. Fa poc em van becar un projecte també queer, i estic ara amb l'incubadora de guió,
doncs
desenvolupant-lo per intentar-lo vendre d'aquí a poc.
Doncs quan doni la llum també t'esperem aquí als amatents.
I tant, encantat.
Avui hem comptat amb el realitzador Eric Marcet i amb la coordinadora d'Igualtat, la Rocío López, que han fet un curt que de debò que és molt xulo. Si podeu, aneu a veure'l aquest dissabte al cinema Maldà, dins de la projecció del Festival Queer Film Festival de Barcelona, que val molt, molt, molt la pena. A tots dos, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Eric,
a tu.
Per què ens acomiadem amb Amaral?
Perquè quan estàvem acabant de muntar el curt, somiàvem que aquesta pogués ser la cançó dels crèdits finals. Al final no va poder ser, però crec que reflecteix molt bé això, no? La revolució i de la lluita, i la gent que les històries es queden a calaixos i que no veuen mai la llum, pues, crec que té molt a veure.
Doncs moltíssimes gràcies.
A tu.
Si has caigut aquí, és per alguna cosa. Ja m'entens. Amb David Ávila.
Mai com mai no et pensis que no passarà, que el mal que avui et vens no marxarà. Si vols sortir-ne, mai no és massa tard. Mai, mai.
Mica en mica, Catalunya va aconseguint nous himnes LGTBIQI+. Aquest mai n'és un d'ells. I una de les persones que ho està fent possible que tinguem nous himnes i que siguin tan potents, i per què no dir-ho, tan collonuts com aquest, és en Joan Liaño. Joan Liaño, què tal? Com estàs?
Pues aquí estic, molt content d'estar aquí amb tu, la veritat.
Em costa de creure, perquè quan fa que anem intentant lligar l'entrevista? Des de que estava, mira, quan estaves al concurs, em van dir, sí, no podeu contactar amb els cantants fins que acabi el concurs.
Ai.
I després ja vam nosaltres acabar temporada, etc. Després te'n vas anar a fer el Cruz de Navajas, ens ha costat la vida.
És l'entrevista maleïda, jo crec que és el titular, l'entrevista maleïda,
no,
però
no,
per
no,
fi
no,
estem
no,
aquí.
No, no, maleïda res, perquè ens fa molta il·lusió que siguis aquí. Ha costat quadrar les agendes, però, escolta, casa teva és casa no, allò de, si és que hi ha cases d'algú.
Exacte.
I avui hi ets. I, escolta, en Joan Liaño, com a totes les persones que passen pel Ja m'entens, els hi preguntem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu.
Joan Vell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem.
Moltes gràcies.
Repeteixo, en Joan Liaño, molts de vosaltres el vareu conèixer per participar a Operació Paqui, que és un programa que es va fer a la televisió de Cardedeu. Però el gran públic et vàrem conèixer a la primera edició d'Eufòria, aquell 3 de març del 2022, on es va presentar amb aquest tema.
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar jo m'havia dormit, quan de cop el cel s'obre.
Què sents quan sents aquest, com es deia la cançó?
Àguila Negra.
Àguila Negra.
De Maria del Mar Bonet.
Sí.
Uah, és un cúmul d'emocions. A més, avui estic una mica sensible i escoltar aquestes cançons sempre em transporta a una època on en Joan Liaño artista va néixer i sempre és maco recordar-ho.
Has diferenciat Joan Liaño artista de la persona?
Sí. Joan, jo sóc en, o sigui, a la meva vida personal jo sóc en Joan i el meu nom artístic, el meu alter ego, és com en Joan Liaño. I tot i que són la mateixa persona, en Joan té unes coses que en Joan Liaño no té i viceversa, saps? És com...
Puc preguntar quines coincideixen i quines no?
Doncs mira, en Joan personal és realment és, una persona molt senzilla. Jo sempre em considero... Jo sóc un, per exemple, sóc una marica de camp. No m'agrada la ciutat, jo visc al camp super tranquil·let. En canvi, en Joan Liaño jo crec que expressa molt pues, glamour, elegància, escènicament és com molt potent, té molta més seguretat que en Joan a la seva vida personal, no? És com aquestes coses.
Ara matarà, que quan diu que és una persona molt senzilla, jo ho puc reafirmar perquè jo vaig presentar un acte del dia de la lluita contra la LGTBI-fòbia a la Generalitat, tu estaves de cantant,
sí.
Vam acabar tots els parlaments, i ens van donar el mateix camerino. I ens vas dir, pots canviar-te també aquí, que tenim el mateix, jo tinc pressa, saps? Allà em va dir, escolta, no estic per masses tonteries jo aquí.
Home, i tant que no. Clar que sí, aquí...
Perquè vegis que sí que és una persona senzilla i que no està per masses orgues. Va.
Moltes anem, gràcies.
Anem per via.
Clar que sí.
I, escolta, d'aquell pas... Te'n recordes la primera edició d'Eufòria? Quan vas cantar en aquella primera gala, éreu quatre. Hi havia l'Edu Esteve, tu... Saps qui més o no?
La Loa... I a la primera gala et refereixes.
Sí.
Edu Esteve, Joan, Loa...
I l'Estela.
I l'Estela.
Que ens ha deixat un missatge.
No.
Hola, Cari, què tal? Res, em passava per aquí per fer-te una pregunta i que puguis explicar-lis, i és... Què sents sent la tieta Maria? Què sents sent una cabra montesa que té una merceria al poble? Eh? I res, a part d'això, dir-te que t'admiro molt, que m'encanta la teva perseverància a l'hora de posar-li veu a la teva lluita, i res, que tot el món s'escolti el teu disc perquè és una meravella de cap a peus. Vale? Una abraçada gegant, guapo.
L'amo. Bueno, l'Estela Eufòria per mi va ser un pilar fundamental. Sense ella, puf... Va ser com un pilar fundamental per mi i fora del programa van fer molt bones migues, la veritat. I ara, donant la casualitat, aquestes coses maques, no?, que estem treballant junts a una companyia que es diu Els Pangolinets, a la sala Pangolí, i estem fent teatre infantil. I clar, estem fent una obra de teatre que es diu La Mofeta Presumida. I jo faig de quatre personatges. L'Estela és la mofeta,
sí.
I jo faig de talp, d'ovella, de conill i de gat. I la tieta Maria és una ovella. I és que és com la tieta de Catalunya, m'encanta, i l'Estela sap que m'agrada molt interpretar aquest personatge i en riem moltíssim amb la Tita Maria.
Doncs l'Estela ha parlat d'un disc, un EP, que es diu Fanboy, que va sortir a mitjans d'octubre, crec que el 15
el 10.
O el 10 d'octubre, uh-huh. I sona tan xulo com així.
Deficit de plom en el sistema, l'ambient està calent, està que crema, accés heteronorma, quin dilema, ens volen tot dins el mateix esquema.
Déu-n'hi-do, les frases que hem agafat. Primer, una d'elles, dèficit de plom al sistema, accés d'heteronorma, ens volen a tots el mateix esquema.
Period. Home, s'havia de dir, no?
Sí, tant.
A més, són unes barres que em van sortir tan soles, i més amb aquesta cançó Fanboy, que és com... està feta des de la ràbia, des del cabreig d'estar en un món en el que sento moltes vegades que no encaixo, i és un missatge clar, molt clar, i sobretot va cap a la indústria musical catalana, que, bueno, Caris, ens hem de posar les piles.
Fixa't que, clar, és un missatge cap a la indústria catalana, que molts poden pensar, ostres, però si la música catalana cada vegada és més queer, tenim molts més grups i tot plegat, però no és or tot el calló.
Evidentment que no, i jo estic molt content perquè estan creixent artistes queers catalans increïble. Ara a poc ens estem ja introduint una mica, no? L'únic que jo el que segueixo lluitant és que no només som una quota Pride, que això evidentment també, però que se'ns ha de programar per festes majors, se'ns ha de programar per festivals, és necessari, és important que estiguem ocupant espai.
Jo me'n recordo que quan van venir Fades l'estiu passat ens deien, és que clar, si programen Svetlana, nosaltres no ens programen. I al revés, si ens programen a Fades, a ells no. Clar, amb el que tu em dius, no passa res si programes Svetlana, Fades, Joan Liaño, qualsevol... Vull dir que si hi ha programats 2, 3, 4 grups de música queer, no passa per res en una festa major, en un acte, que no cal que només sigui la quota LGTBIQI+.
Clar, és que per mi això no hauria de ser un conflicte, perquè sí que és veritat que, o sigui, jo les considero, a Fades les conec, a Svetlana vaig parlar amb en Rocco, jo les considero companyes. Estem tots en el mateix sac, no? I a mi m'és igual, o sigui, evidentment que vull que em contractin a mi, no? Però mentre hi hagi una quota queer, hi ha un percentatge que estigui establert, per mi és el més important, saps?
I agafant aquesta lletra de Fanboy, m'agradaria també destacar, clar, que ens pensem que vivim en una època en la que, clar, ara tot és diversitat, clar, ara tot ens... aquests missatges... I no. Una persona jove de quants anys tens ara?
Jo ara tinc 23.
Una persona d'uns 23 anys que remarqui que hi ha un excés d'heteronorma i que hi ha un dèficit de ploma, això vol dir que...
Algú va malament, Cari. Sí, algú va malament. Sí. I jo no vull erradicar l'heteronorma ni els heteros. O sigui, crec que no es tracta d'això, es tracta de la igualtat. Aquí ningú ha de sortir, saps?
De fet, amb el que estàs explicant, hi ha un company, un jefe teu, que el vas tenir a Eufòria, el Tono Hernández,
sí,
que ens ha deixat una pregunta per tu.
Estimat Joan, escolta, vas entrar a Eufòria, vas fer que abans que comences el programa ja triéssim una mà amb unes ungles èpiques subjectant un micro com a icona del programa. Això va ser premonitori. Després, recordo, amb només 19 anys vas fer posar dret grans i petits al Palau Sant Jordi, reconvertint una cançó del Joan Dausà, Ho volem tot, en un himne LGTBI. Jo em pregunto, fins a quin punt la defensa dels drets LGTBIQ+, influeix en la teva creació musical?
Ai, escolta'm, ja n'hi ha prou d'aquest color, eh? Ai, el Tono, me l'estimo molt i va ser molt guai compartir amb ell el projecte Eufòria, la veritat. Vale, sóc un desastre, no me'n recordo de la pregunta.
T'he preguntat pel tema de com influeix la perspectiva de gènere en la teva trajectòria.
Home, per mi és de vital importància, és que si no estaria fent música. Vull dir, jo tinc un missatge molt classe, on vull arribar i a qui vull arribar, i crec que és super necessari que les meves cançons es parlin d'aquests temes. Són els temes que a mi em remouen, em fan ràbia, vull parlar-ne, saps?
I en aquests 5 anys que portem ja que va sortir Eufòria i també Operació Paqui i tot plegat, no sé si... què és el que diries que t'has trobat més en el món de la música? Mira, jo et puc ajudar. Per exemple, la Rosa i jo, en moltes èpoques de la nostra vida ens hem trobat alguna que altra diva.
Les divas no perdem el temps amb falses promeses que no retornen. Ara per fi ja ho entens. Som més fortes que ahir, molt més fortes. Estic en el món a cuidar-me.
Fora de la conya del nom de Diva, una de les coses que és important destacar d'aquesta lletra és l'empoderament queer. I, per exemple, en aquesta lletra diu penso que és molt xulo que hi hagi lletres que ens empoderin, que per gent jove, adolescents i tot plegat, bueno, puguin trobar aquest tipus de referents en la música.
A més, aquesta cançó, bueno, és que de fet el meu EP té com un fil conductor, no? Llavors, Sortim de Tabú, que és una història real que vaig tenir amb una persona que tenia no tenia molt clara la seva identitat sexual, i llavors va arribar una època on jo em vaig començar a empoderar, la meva autoestima va pujar, i d'aquí sortiva d'aquesta època de la meva vida on estava molt bé i jo havia de fer una cançó expressant tot això.
I en aquesta lletra dius, soc és trendy ser maricón, ara ja no perdem el temps, som més fortes que ahir.
És poderós, això.
I tant. Però, si més no, és molt important també que un missatge com aquest arribi ja no només a la gent jove, sinó a tot tipus de públics, que hi ha un dia que puguem dir, ei, i tant.
Exacte, més a més, Diva, jo crec que depèn de quina persona l'escolti, és una cançó que incomoda. I a mi, si incomodo, és que alguna cosa estic fent bé, tio, sempre penso això.
Parlaves de la cançó Tabú, anem a escoltar-la, va.
No has entès, no m'has de mentir. Ella no és la que et posa a mil. Tires DMs, tens ganes de veure'm, però has de saber, no pots jugar amb mi. Massa. M'agafaves per darrere mentre reies, ningú fa com tu. Em miraves a la cara mentre deies que era el teu tabú. Passa-t'ho la mirada.
Què sents quan escoltes aquest Tabú?
Doncs mira, Tabú m'encanta perquè a més és la cançó preferida de la meva mare.
I jo això... t'atreviries a cantar-la una miqueta per la teva mare?
Aquí?
Va, vinga, va.
Va. No has entès, no m'has de mentir, ella no és la que et posa a mil. Ja està.
Bravo. No, de debò, moltes gràcies. El que deies que sents quan sents una cançó en la qual et va tocat de prop, com és aquest Tabú.
Tabú? És que Tabú, a més, va sortir super sola. És una història real i, ostres, és una història que crec que moltes persones del col·lectiu es poden sentir identificades i és una cançó que no només l'escric rotllo cap al col·lectiu, sinó també que per a totes aquestes persones denominades, no m'agrada el concepte, hetero, curioso, hetero, però, no? Espero que mínimament aquesta cançó doncs ajudi a fer-los entendre's que no passa absolutament res, que no s'ha de jugar amb les persones i que primer el que has de fer és autodescobrir-te tu mateix. I una vegada tu puguis fer això, tu podràs començar a estimar els demés i que no passa res.
Diu que havies tingut 23 anys, clar. Són coses que has viscut tu, hem viscut la resta en etapes diferents. Dius, ostres, podrem avançar ja d'una vegada? Que... Tant de bo que la gent jove algun dia descobreixin que els armaris només serveixen per guardar-hi coses.
Ai, sí. I roba. Que ara ja entrem al Black Friday, Caris. S'ha d'emplenar l'armari.
I de l'armari, no sé si podem guardar-hi també un skateboy. T'he de dir que de debò que sonen molt bé i són unes vitamines d'energia positiva i que m'agradaria molt que totes aquestes cançons que hem anat posant sonessin quan sortíssim de festa, que ja n'hi ha prou d'escoltar grans divas americanes, que està molt bé, però i si posem també grans divas catalanes, com el Joan?
A les discoteques, carinyo, d'ambient de Barcelona, no posen música en català, que doncs... és una cosa que m'enfado molt, perquè penso, per què no poseu música en català? És que només posen el Cari de Julieta, que m'encanta, però, ostres, hi ha molts artistes quiz, no pot ser que en discoteques de Barcelona quiz no posin música d'artistes quiz catalans. Jo m'indigno. Doncs... És un món que m'indigna molt.
Doncs anirem a Xocotxurros i o a on sigui, i els hi direm que els hi deixarem un pen ple d'artistes LGTBIQI+, com en Joan Liaño.
Per favor.
Totes les cançons que hem anat sentint tenen com un ritme com molt discotequeiro, com molt electrònic. Ets un estil de música que t'hi sents com molt còmode?
A mi m'agrada molt. Sí que és veritat que és un EP molt experimental. Tabú és més reggaeton, aquesta és més vuitantera, Diva és més pop, Femboy és la més experimental de totes. No sé, ho he volgut fer així, però m'ha sortit bastant sol, la veritat.
I en el vídeo de presentació d'Eufòria comentaves que et va impactar molt Priscila, com aquell primer referent que vas trobar.
Sí.
Què et sents quan et poden dir que també això, que pots ser un referent pel col·lectiu?
Home, per mi és un somni, per mi també és una responsabilitat i és algo que m'ho prenc molt a pit perquè és algo que m'hi va molt cap a la meva persona, no? I per mi és algo molt important, llavors, bueno...
I Priscila, és l'assignatura pendent de participar al musical o no?
Em vaig presentar al càsting. Que passa que, clar, em van fotre a ballar, Déu, ximpum, Déu-siau, ja està.
I, bueno, doncs, escolta, que ho tornin a fer i, escolta, que l'agafin perquè, ostres, és una passada com canta i com... Bueno, l'hem pogut veure a Cruz de Navajas i en altres espectacles i és una passada.
Moltes
doncs,
gràcies.
Escolta, Joan, digue'm amb quina cançó voldries que ens acomiadéssim, va. Del teu EP, va.
Ah, del meu EP?
Sí.
Home, Les Divas no perdem el temps, jo crec que aquesta és molt bona.
Les Divas no perdem el temps amb falses promeses que no retornen. Ara per fi ja ho entens. Són més fortes que ahir, molt més fortes. Estic enamorat de cuidar-me.
Doncs avui hem comptat amb en Joan Liaño, que ens ha presentat el seu EP, Femboy. Femboy, el nom?
Femboy és Joan Liaño. Vull dir, em representa molt i és un concepte... També el tema de la ploma i tal, no? Que és una cosa que dins del col·lectiu s'implanta molt l'heteronormativitat i vaig voler com reivindicar molt el nom de Femboy, que hem d'estar molt orgullosos de ser Femboys.
I tant, i tant. Tot el que sigui remarcar la feminitat sempre, sempre és positiu. Moltes gràcies per passar avui pels amatents. On et podrem veure properament, actuar, on sigui?
Doncs ara, bueno, potser se vienen cosites, no ho sé. Aquest any trauré un parell de temes, però l'any que tinc ara és de descans. Ara necessito viure més experiències per poder seguir creant música, que ja aviso que crec que el disc que trauré aquest any que ve, ara no el següent, no serà gens comercial i serà molt experimental i tindrà alguna cosa a veure amb el tema de soul i de gospel, només diré això.
Ai, doncs quines ganes d'escoltar-lo. Mentrestant, l'anirem escoltant aquest EP amb la Rosa Silloé, que si aquesta entrevista i aquest programa són així de bé, és gràcies a ella. També gràcies per passar avui pels amantents. I a tots dir-vos un parell de coses, que podeu escoltar aquesta i altres entregues dels amantents al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat i a les diverses plataformes de podcast i que si voleu ens escoltem la setmana que ve perquè, bé, ja m'entens.
TikTok fent scroll, l'algoritme sap que em vols. Gay rights són factors, sóc el trendy maricón. TikTok fent scroll, l'algoritme sap que em vols. Gay rights són factors. Les Divas no perdem el temps amb falses promeses que no retornen. Ara per fi ja ho entens. Som més bons.
Segueix està de moda, tia. I punx.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.